A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Cada vegada més persones han adoptat el veganisme com a forma de vida i pràctica política. Més enllà de no consumir aliments d'origen animal, el veganisme aboga per l'abolició de tota explotació, sigui de l'espècie que sigui.
Però què passa quan els humans apliquem el veganisme a la dieta dels nostres companys felins? És saludable per ells? Els estem humanitzant i, per tant, és una pràctica especista?
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és Renegats.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Avui ens endinsem en el món del veganisme per debatre sobre l'aplicació de la dieta vegana a l'alimentació dels gats amb qui convivim. El veganisme és una pràctica política que defensa la igualtat entre espècies i, per tant, és un mode de vida lliure de crueltat animal i rebutja el consum d'animals en totes les seves vessants, tant en l'alimentació com en la moda, la cosmètica, l'experimentació científica, etc., etc. En els últims anys, cada vegada més gent s'ha sumat a aquesta lluita i no és gens estrany trobar productes vegans de tota mena, inclòs el pinso de gats i el seu adorat menjar humit.
Sí, però mentre que nosaltres, les humanes, som omnívores i podem retirar la proteïna animal sense gaire dificultat de la nostra dieta, els nostres amics felins són necessàriament carnívors. És a dir, el seu metabolisme necessita els nutrients que conté la carn. Això significa que si els retirem la proteïna animal, és imperatiu substituir-la amb additius per tal de garantir-los una bona alimentació.
Així que, a més dels 9 aminoàcids essencials que requerim tots els mamífers, els gats necessiten, a més, consumir taurina, arginina, vitamina A, vitamina B12 i àcid araquidònic, uns nutrients deficitaris o inexistents als aliments vegetals, però que es poden produir fàcilment de forma sintètica i incloure l'aliment com a additiu. Però això no garanteix que els gats s'hi acostumin amb facilitat a una dieta 100% vegetal.
Bé, i òbviament ens assalten moltíssimes contradiccions, no només des del punt de vista ètic, sinó també des d'una preocupació genuïna per la salut dels nostres companys felins. Perquè el debat és molt polièdric i per cada argument contundent d'un bàndol en sorgeix un contraargument força sucós per l'altre.
Sí, per exemple, anem amb el primer, l'argument purament biològic, no? Els gats són carnívors obligats, ergo la seva dieta d'incloure carn sense cap tipus d'excepció. Sembla incontestable, però cal dir que els que voten pel pinso vegà qüestionen també que la carn present a les receptes de pinso, del pinso que mengen els gats i que podeu trobar a totes les tendes, moltes vegades no són tampoc la dieta natural d'un felí, perquè originalment un felí salvatge, diguéssim, s'alimentava de petits rossegadors, ocells, etc, etc, sovint en períodes de dejú bastant prolongats. I llavors podríem argumentar que el pinso vegà és tan antinatural com una llauneta de mus de bou, no? No veiem un gat caçant bous.
Exacte, i això s'enllaça necessàriament amb l'argument de la salut dels animals. Alimentar directament amb carn supleix més fàcilment de tots els nutrients necessaris, però, per altra banda, és ben sabut que les fonts de carn i de peix, de molts pinsos i menjars humits, provenen generalment de restes de molt baixa qualitat de la indústria càrnica. I, de tota manera, fins i tot els defensors més aferrissats de la dieta vegana admeten que cal monitoritzar la salut de l'animal d'una manera regular per evitar que sorgeixin problemes derivats de carències alimentàries.
En general, les veterinàries o bé s'oposen fermament a veganitzar la dieta d'un felí o, en el millor dels casos, recomanen sempre consultar amb especialistes o amb gent, diguéssim, més experta en el tema. I si finalment és així, aconsellen fer analítiques i avaluacions periòdiques i mesurar especialment el pH de l'orina dels gats, sobretot durant els primers mesos alimentant-se amb menjar vegà, ja que es poden donar casos d'alcalinització de l'orina, cosa que pot provocar obstrucció urinària. Cal dir sempre, és una cosa que hem après, que la part més dèbil del sistema felí és el sistema renal. O sigui, si hi ha algun problema allà, hi ha poques opcions. Així que també els experts en el tema de la dieta vegana aconsellen fer un trànsit progressiu cap a aquesta dieta per evitar problemes digestius.
En general, això suposa un mal de cap que moltes adoptants doncs, no volen assumir, i és que se suma també la despesa econòmica veterinària extra al preu que ja extremadament és elevat d'aquests productes vegans que han de complir estrictament amb uns mínims de qualitat per tal de presentar-se com una alternativa real i sobretot sana a les opcions no veganes. De fet, podríem traçar paral·lelismes aquí amb l'escrutini que pateixen els productes vegans per a humans si no són 100% naturals i contenen qualsevol additiu sospitós.
Sempre. Però bé, ara anem als fets contrastats, a veure què diuen, si hi ha literatura que parli d'això. I és que s'ha provat científicament que els pinsos vegans siguin una alternativa fiable i viable. I aquí rau un dels altres problemes més importants. I és que, malauradament, hi ha una falta d'estudis rigorosos al respecte. Sí, hi ha alguns estudis aïllats que no han notat diferències significatives de salut entre gats alimentats amb pinso vegà i pinso convencional. Però clar, de quants gats parlem? Quines marques de pinsos s'han comparat? Quines franges d'edat? Quin substrat? I és que clar, com sempre, en tot tipus d'aquest tipus d'estadístiques, cal un mostratge extremadament ample, que inclogui diferents edats, sexes, races, malalties congènites, per poder establir de forma clara les contraindicacions d'una dieta vegana aplicada als gats. I és que els estudis de la pròpia marca, sigui o no sigui vegana, sempre poden tenir un biaix, conscient o fins i tot inconscient. I recordeu, ja ho he dit en algun altre programa, que l'experiència personal no es pot extrapolar.
Sí, a la caseta dels gats el debat de l'alimentació ha sorgit en més d'una ocasió. I com bé sabeu, moltes de les voluntàries són veganes i més enllà del nostre gatisme, l'associació té una perspectiva clarament antiespecista. Però fent un debat dels pros i contres, i especialment seguint les recomanacions de les nostres veterinàries de confiança, hem consensuat una alimentació, entre cometes, convencional per als gats, tant de la gata insubmisa com del cat cafè, clar. Segueixen havent riscos molt importants en els canvis de l'alimentació i fins i tot els que advoquen per pinsos vegans insisteixen en que el canvi ha de ser gradual i sobretot monitoritzat.
Sí, ho havien comentat. I a més, i experiències pròpies que hem tingut a vegades amb canvi de marques de pinso, si el pinso no és prou petitós per algun gas d'una habitació, pot haver-hi una, diguéssim, un desequilibri, una falta de simetria entre gats que mengen molt i gats que ja no tenen molt apetit i mengen poquet, o si les opcions humides, en aquest sentit, no funcionen i el gat no es vol menjar el medicament, doncs això, ja et dic, són les problemàtiques més importants. I sobretot en un tema com el pinso vegà, en el que sembla que la monitorització és encara més important. I bé, i després ja tornem a treure, sap greu treure el tema econòmic, però és que estem parlant de que els preus són 3 o 4 vegades el dels pinsos que comprem, que no són pinsos dolents, són pinsos de qualitat mitjana elevada, recomanats per veterinari, amb poc gra, o sigui, hipoal·lergènics, o sigui, no és que estiguin comprant pinso de baixíssima qualitat de supermercat.
Bé, la veritat és que hem deixat pel final el que seria l'editorial renegada. Jo, personalment, crec que més enllà d'una qüestió nutricional, que aquí jo crec que aquí entra bàsicament l'opinió científica de les veterinàries. Jo no sóc veterinària, per tant, em deixaria aconsellar, però m'interessa el debat antiespecista, no? Fins a quin punt nosaltres estem humanitzant a un gat quan decidim imposar-li una dieta que no és pròpia de la seva naturalesa, salvant les distàncies, no? Com dèiem, perquè igualment tampoc és natural que portin xip, no és natural que bla, 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 no? Però al final és una qüestió ètica humana, fruit de l'explotació humana, que els humans hem decidit, alguns, deixar de consumir aquests productes d'origen animal, no? Llavors, fins a quin punt és especista humanitzar els gats i imposar-los-hi aquesta dieta, no? És una mica el que m'assalta a mi.
No, t'estic Completament d'acord. O sigui, és el debat ètic més important, ja més enllà de tot el tema que ens limita, el tema econòmic, el tema que diuen les veterinàries. Jo, pensant com a persona, en aquest cas vegana i antiespecista, estic projectant i realment estic fent una cosa que el meu gat és conscient o no, sabent també que el consum de la carn, diguéssim, que està present moltes vegades als pinsos, no és que sigui una cosa exclusiva, una indústria alimentària exclusiva a matar animals per fer, sinó que són restes de la indústria càrnica humana.
Clar, una indústria càrnica que també rebutgem com a, diguem-ne, com a element d'una estructura molt més gran que, doncs, forma part d'un sistema d'explotació, no? I clar, és un debat complicat, però en qualsevol cas jo crec que no és només una qüestió de dir, ah, doncs com que nutricionalment es pot fer, doncs vinga, fem-ho. Hi ha molts elements a tenir en compte i com a mínim està bé proposar un debat, que és al final el que nosaltres volem crear com a renegats, no? Com a renegades.
Exacte, o sigui, que és un tema que... La veritat és que, ja us ho direm al final del programa, però ens interessaria saber la vostra opinió, tant a favor o en contra d'això.
Bé, i dit això, toca que el nostre químic de guàrdia continuï amb el que va deixar mig acabat l'altre dia. Toca ciència i escepticisme, toca la secció del doctor que fa paper.
Aquesta sintonia.
I benvingudes al món del Big Man. No, però podria ser-ho. Dit això, toca que el nostre, ja ho dèiem, no? Alejandro, el doctor Copapé, es va deixar portar per l'entusiasme la seva primera intervenció i es va deixar coses per dir. Per tant, senyor doctor, li dono la paraula quan vulgui.
I em parla de vostè i tot, eh? És el primer cop que ho fa.
I no ho faré més, mai més.
Ara m'escopirà al sortir. Però bé, doncs sí, fa un parell d'episodis us vaig fer un monogràfic, així molt entusiasta, sobre el món apassionant dels remeis homeopàtics i especialment la seva aplicació als gatucos. I ens va faltar temps, o sigui, ens va tirar el tema a sobre i ens va faltar temps per parlar d'uns remeis que estan estretament lligats a l'homeopatia i que són usats, els he vist més freqüentment, per molts fans del gatisme per tractar algunes dolències. Ens referim a les flors de Bach.
Bé, això promet.
Sí? Doncs pues bueno.
Explica.
Anem a començar. Doncs bé, què són les flors de Bach? Són un remei creat per un homeòpata anglès, que es deia Edward Bach. No estem parlant del músic del barroc, que seria bastant curiós que es creati les flors.
Encima.
Sí, no? En plan... Però bé, perquè això, a més, ho va crear a la dècada dels 30 del segle XX. O sigui, estem parlant d'una cosa relativament recent, té menys de 100 anys. Bach va establir unes quantes hipòtesis que podrien descriure com, bueno, jo diria una mica arriscades. Fins i tot venint del món de l'homeopatia, que ja hem explicat totes les contradiccions i les hipòtesis que presenta.
Però arriscades en quin sentit?
Doncs mira, Bach creia que la malaltia és el resultat d'un conflicte entre els propòsits de l'ànima i les accions i perspectives de la personalitat. Llavors, aquesta guerra interna provoca malestars, i aquí entrem el tema de les energies, crea un bloqueig energètic. I, en conseqüència, això genera una falta d'harmonia que provoca les malalties.
Tu estàs passant molt bé, eh?
Ai, sí.
Ara, doncs, quin és el remei que va crear per aquest bloqueig?
Doncs, bueno, ara agarra-te que vienen curvas, fèmina. Aquí sembla un doblador dolent. Per tal de trobar els remeis adequats, el nostre amic Bach va usar el mètode intuïtiu. Mètode científic? No, el mètode científic, que per ell era més útil notar les connexions psíquiques. No estic dient cap mentida. O sigui, això és realment, si busqueu, el que va fer el senyor Bach. Això notava les connexions psíquiques que li provocaven les plantes sobre les quals posava la mà. Ell anava pel prat i anava posant. Llavors, bueno, si posava la mà sobre una planta i sentia una emoció negativa, ups, fora, aquesta planta, fora. Però si sentia que aquella emoció negativa que estava sentint, o de depressió o de malestar, s'atenuava posant la mà en una altra planta, doncs deia, ostres, aquesta planta té la capacitat de curar aquest mal emocional. I, bueno, això.
Clar, i la pregunta és, què feia? Agafava la planta i la refregava per sobre els pacients?
No, és una miqueta més subtil. Bach va imaginar que la llum del sol, passant a través de la rosada del matí, transferia el poder curatiu de les flors a l'aigua. És poètic, eh? O sigui, s'ha de dir que és bonic, però... És...
Home, és maco perquè sí.
Exacte, és com, bueno, com quan llegeixes una novel·la fantàstica. Llavors, ella, llavors, el que va fer va ser, literalment, va agafar la rosada dels matins, la va mesclar amb brandy, amb una solució alcohòlica, i va crear aquestes solucions que es diuen... Ara no me'n recordo com es deien... tintores es deuen, solucions tintores, que eren curatives. Però bé, com que va veure que anar agafant rosada doncs no n'hi havia prou, o sigui, la veritat és que s'estava quedant sense, va dir, ostres, doncs millor el més fàcil, anem a fer una cosa més efectiu, i és agafem aigua de manantial, suspenem tot de flors en aigua i deixem que el sol passi a través de la suspensió per atorgar aquestes propietats de la planta a l'aigua.
I, clar, això té alguna cosa a veure amb l'homeopatia, que és el que vam parlar l'altre dia?
Llavors, això ara aquí arriba al punt de l'homeopatia, perquè aquestes suspensions s'han de diluir moltíssim per augmentar la potència del remei, a l'estil purament homeopàtic. I en total hi ha uns 38 remeis florals creats per Bach. I els va crear tots, o sigui, va dir 38 coses, no sé, per totes les dolències que et puguis imaginar. I ara, si entrant, d'aquests alguns són aplicats normalment en gats, i jo ho he vist personalment. O sigui, generalment són remeis, bueno, per tractar una àmplia gama, ho posen tot, va tot en el pack. Tracten l'estrès, l'ansietat, el canvi, diguéssim, de, per exemple, quan canvies un lloc de banda, el portes al veterinari, o també i tot, estats depressius o traumes pretèrits del gat que s'han de curar. I el remei més usat, que també s'usa molt en humanes, és el que es diu remei de rescat, que és una mescla de quatre plantes que, segons Bach, alleugen un munt de problemàtiques emocionals. I forma d'aplicar-ho, no sé si ho has vist alguna vegada, però tu pots agafar un comptagotes, tu compres aquí remei de flor de Bach, agafes la que t'agrada, llavors li agafes unes gotetes directament a la boca del gat, o, com ho he vist fer, al bol, diguéssim, de l'aigua, pim, unes quantes gotetes, i venga, i el gat, suposadament, crea una millora. Què en penses tu d'això?
Bé, jo així ràpidament, perquè no tenim gaire temps, diria que, bé, sempre i quan aquest tipus de teràpies no substitueixin completament els consells veterinaris i les directrius veterinàries, és a dir, si no fa cap mal al gat, jo no hi tinc res en contra. Ja dic, sempre i quan... hi hagi una plena confiança en el que és la medicina veterinària i que no hi hagi una substitució total, no? ni completa.
Doncs jo estic bàsicament d'acord. O sigui, això no farà cap tipus de mal al gat, tampoc li farà probablement cap bé. Si vols fer-ho, si és una cosa que et genera, endavant, però bé. Com sempre diem, i com sempre dic ja, és la frase... No, la volia dir la d'altre episodi. Recordeu una cosa molt important, eh? Correlació no implica causalitat, eh? I això és una cosa que em mola dir.
Ai. Doncs res, moltes gràcies, doctor, per explicar-nos el funcionament de les flors de Bach. I si et ve de gust els propers programes, doncs ja farem ús dels teus coneixements o de la teva habilitat per resumir articles de la Wikipedia.
Ah, venga, sí... Ahí metiéndose conmigo la bibliógrafa. Vale, gràcies. Abans de acomiadar-nos, volia comentar una cosa, i era bàsicament que fa poc vam rebre el segon premi de la ràdio,
sí,
de la Ràdio Ciutat de Tarragona, per al podcast Renegats, amb un petit, bueno, no, molt respectable import econòmic que ens ajudarà molt. I volíem agrair a la gent de la ràdio per l'oportunitat que ens han donat. I que,
evidentment, aquests diners seran destinats a totes les despeses diàries quotidianíssimes que tenim a la caseta i també al Cat Cafè, evidentment, doncs, per la cura dels felins que ho necessiten.
Ja estan sent usats i que sapigueu que tot ha anat directament perquè això ho fem per los gatos. I bé, ara sí, ara estem a punt d'acabar. I us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Doneu pinso de vagar als vostres gats i estan més sans que mai? O al revés, heu tingut una experiència supernegativa? Si teniu qualsevol problema, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @renegats.gn i @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.